Al matí, amb Raquel García.
Doncs és segurament l'esmorzar estrella de tots els catalans en algun moment de la setmana. Preparar-lo és molt senzill. Necessites una barra de pa, sucar-lo amb un bon tomàquet madur, un raig d'oli i un pernil ibèric d'aquells bons i bons i bons. Se us ocupa alguna millor manera d'arrencar el dia? Doncs precisament avui l'entrepà és el protagonista del Tothom a Taula, Josep Maria Parragà, el nostre xef de capçalera. Bon dia.
Bon dia a tothom.
Ja has esmorzat un bon entrepà o no?
Jo avui no. Jo
avui no?
És que
ostres.
Ja saps que jo soc bastant de dolç i... I començo amb dolç. Mira, no ho puc evitar.
Ah, jo sí, eh? Un entrepà de pernil dolç, això sí. Doncs a veure, encara que no siguis molt de menjar entrepans per esmorzar, sí que ho ets de reivindicar que l'entrepà pot ser un producte d'alta gastronomia, veritat?
Sí, i tant, i tant, i tant. L'entrepà, de fet, en la seva practicitat doncs, resideix la seva primera virtut, no? Uh-huh. Ja que amb l'entrepà la pròpia vaixella es converteix en comestible, podríem dir, no? O sigui, és transport, no?, el que seria el pa, és resguard, és suport, és sabor, tot en un sol recipient.
És molt pràctic, no? Llavors podríem dir que és molt pràctic. I a més, té molts requisits nutricionals, no? Podríem dir també, segons
doncs,
el que posis a dins, clar.
Sí, com ja comentava la setmana passada, els entrepans poden substituir un àpat i convertir-se en saludables sempre que se n'equilibrin els ingredients, no? De fet, perquè un àpat sigui saludable ha d'incloure verdures, porcions d'hidrats de carboni i proteïnes, i per tant els entrepans han de seguir aquestes mateixes regles si volen ser complets i saludables.
Uh-huh. I no sé si ens podries explicar l'origen de l'entrepà, perquè clar, no sé si es coneix com qui va ser el primer que va pensar, doncs mira, agafaré dues llesques de pa i li posaré alguna cosa a dins.
Bé, aquí, sempre que parlem de l'origen, doncs sempre surt la història del comte de Sandwich, uh-huh. Que segur que alguna vegada ja l'hem sentit parlar, no?, d'aquest senyor que deien que era pues, un comte que era molt jugador, que era un mig ludòpata, no?, i que per no aixecar-se de la taula de joc, no?, doncs que va demanar al servei si li podien portar doncs, la carn en comptes amb el plat ficada entre unes llesques de pa torrat, no? I diuen una mica que d'aquí va sortir l'origen d'aquest sàndwich. Però clar, jo crec que ja n'hi ha prou també, no?, de llegir que el concepte d'entrepà va néixer amb aquest compte. Uh-huh. I clar, a l'era precolombina, per exemple, en diverses parts d'Amèrica, les poblacions indígenes ja elaboraven tortilles de blat, que farcides amb un o més ingredients ja era part fonamental de la dieta dels assentaments, no?, precolombins. En Àfrica, en Àsia i especialment a la Índia, entre els primers documents escrits per elaborar menjans es coneix el duro, la pita i altres pans que farcies de carn o altres aliments, com es fa, per exemple, amb els kebabs i burritos actuals, no? També podem dir, per exemple, aquí a Catalunya, el que és el mot entrepà sí que se li atribueix a l'escriptor Pere Quart, que fou qui ingenià el mot, no? En un viatge diuen que per terres valencianes es van aturar i van demanar un sàndwich. La venedora els va demanar així que voldran entrepans, no? I d'aquí una mica va sortir el concepte d'introduir dintre de el nostre vocabulari, no?, el nostre català, no?, el terme entrepà en comptes de sàndwich.
Quina gràcia, veus? El Pere Quart, el nostre Joan Oliver, el sabadellenc, doncs va ser també qui va reivindicar. I nosaltres, després de fer aquest recorregut per l'origen, per la història, també per l'aportació que té en quant a nutrients, és el moment de que ens expliqués algunes receptes. Després anirem a visitar una parada, però primer explica'ns a veure quines ens portes tu, perquè em sembla que hi ha moltes variades, no?
Bé, mira, avui vinc amb unes receptes que són doncs, d'una col·lega, que li vaig demanar, escolta'm, tu que ets de l'ofici, passa'm unes receptes d'entrepans, no? Llavors compartirem unes receptes d'elles, que són de cortesia de la Maricruz Barón, que és professora professora i una de les responsables de l'escola de flequers d'Andreu Llargués, del Gremi de Flequers de la província de Barcelona.
Llavors, sí, tota una experta en la matèria, eh? Ens haurà portat unes receptes amb un pa boníssim.
Sí, amb aquesta companya l'hem de cridar un dia.
Que vingui un dia, oi tant,
una,
sí.
O cridar-la, o que vingui,
o trucar-la, sí, sí.
Perquè ens expliqui com fer un bon pa a casa, eh? Perquè és el seu ofici, no?
Vinga, perquè clar, una cosa és indubtable, el pa també és indispensable a l'hora de fer un entrepà, o sigui, sí, que segons l'entrepà que utilitzis, també és important doncs, utilitzar uns ingredients o uns altres, no?
I tant, i tant, i tant. El pa, jo diria que, bueno, com dèiem abans, com ha de ser el fil conductor d'aquest entrepà, no? Doncs és bàsic que sigui un pa de qualitat, un pa fet amb massa mare, que no sigui, a ser possible, doncs, un pa d'aquest tan industrial, no? Que podem trobar, malauradament, ara, avui en dia, tan econòmics, no?, en molts centres, però que no deixa de ser un pa, pues, doncs això, molt industrial, amb farines, que la qualitat, doncs, és dubtosa, no?
Amb poca fermentació, clar, no? Que clar després clar, és allò clar, que sembla un xiclet, no? Segons com aquell pa, quan
després,
passen unes hores.
I després, la gran varietat que tenim, no?, per jugar dintre del món del pa, no?, de pas tous, de pas cruixents, dels bagels, per exemple, no?, que són aquests roscos amb el forat al mig, no?, que donen tantes possibilitats, pans combinant tants i tants cereals, tants tipus de farina, és tot un món. És tot un món.
Vinga, doncs dona'ns una recepta i després anirem a trucar a la parada del Mercat Central i després continuem amb més receptes, va.
Perfecte, doncs us compartiré aquestes dues receptes d'entrepans i després el que he fet és una mica de selecció d'entrepans que fan en establiments, bueno, a Barcelona, a Catalunya en general, vale? Entrepans així diferents, no? Perquè es vegi, doncs això, que un entrepà pot ser perfectament un àpat, no? Llavors, comencem amb les receptes de la Maricruz. Ens proposa, primer, un entrepà de pernil salat, parmesà i maionesa de pesto.
Oh.
Per aquest entrepà, de fet, és molt senzill. Amb un entrepà no ens hem de complicar la vida.
Sí, per això ens agrada, per això apostem pels entrepans, sí, perquè ens ho fa fàcil tot.
Doncs, per aquest entrepà farem servir una barra de pa tipus multicereals, un pa que sigui cruixent, important... 3 cullerades superes de maionesa, 1 cullerada supera d'un pesto, que tot això són ingredients que no cal que els preparem nosaltres, simplement fusionem, comprem un bon pesto, una bona maionesa, ho barregem i ja tindrem la nostra maionesa de pesto. Farem servir pernil salat, que aquí valorarem si volem un pernil ibèric o no, en funció del pressupost que vulguem
invertir. Després anirem a comprar bon pernil.
Jo
crec que ens assessoraran amb quin tipus de pernil hem de comprar. Però
millor,
va.
Si és un bon ibèric, ens podem permetre, vinga, amb un bon ibèric. I llavors uns encenalls de parmesà, de formatge parmesà, que si és un grana padano, algun un pecorino romano, també podria servir un formatge d'aquests de pasta dura, que ens permeti fer uns encenalls, unes lasques. I uns cogombrets, que aquí podem fer-los servir doncs, més dolços, menys dolços, com ens agradi. I bé, muntar l'entrepà, o sigui, molt senzill, simplement untem les dues llesques de pa amb la nostra maionesa i anem posant la resta d'ingredients a sobre i nyam-nyam, a degustar-lo, ben fàcil.
Boníssim, vinga, i l'altre que tenies també?
L'altre és un entrepà de gall dindi brasejat, formatge fresc i maionesa de festucs. Per fer aquest entrepà podem fer servir un pa més tou, un pa de motlla, o un pa de Viena, o el que comentaven, un pa tipus bagel, llavors farem servir 3 cullerades superes de maionesa, un grapat de festuc torrats i llavors per preparar aquesta maionesa de festuc simplement serà triturar el festuc junt amb la maionesa per aconseguir una maionesa doncs, això, amb la textura del festuc, que els festucs surtin allà una mica cruixents. Gall dindi brasejat, que aquí també doncs, podem comprar un gall dindi de bona qualitat. Farem servir ou dur, formatge fresc tipus Burgos i mezclum d'enciams o germinats, en aquest cas que es puguin agradar. Ja sabem que podem trobar al mercat ara germinats de molts tipus, de remolatxa, d'all, de ceba, del que vulguem. Per preparar l'entrepà doncs, bueno, s'ha d'explicar poc. Sempre el que és la salsa, untarem bé les llesques, si ho fem tipus sàndwich, jo aquest el faria en 3 pisos, i llavors entre capa i capa, a part de la maionesa de festu, doncs anem posant l'ou dur, el gall dindi, el formatge fresc, repetim en cada capa juntament amb el mezclum i tindrem el nostre sàndwich. Aquí al pal podem torrar una miqueta. Si volem que el sàndwich tingui...
També que li donarà aquell toc més cruixent, no?
I que s'aguanti més, que ens permeti
menjar-lo. Sí, perquè amb la maionesa potser, si no, després queda massa tou, no?
Pot ser que se'ns trenqui o quedi massa tou, sí.
Doncs em fa gràcia perquè, clar, aquests dos entrepans són molt fàcils, però, clar, la maionesa d'una banda de pesto i la de festucs li donarà el toc així diferent. diferent.
Marca la diferència, correcte.
Vinga, doncs anem, abans de que ens facis doncs, aquest recorregut per diferents establiments que tenen els entrepans com a plats estrelles, anem fins al Mercat Central per visitar l'establiment Andreu per parlar amb la Rosa Gil. Rosa, bon dia.
Hola, bon dia.
A veure, explica'ns, perquè amb tu descobrirem els entrepans que podríem dir els clàssics, eh?
Sí.
Un bon entrepà amb pernil. Digue'ns, tots els pernils són bons o n'hi ha alguns que són millors, no?
Els de Cal Andreu són els bons.
Però digue'ns, perquè hi ha moltes varietats. A veure, què hem de tenir en compte a l'hora d'escollir un bon pernil?
A veure, el bon pernil, nosaltres el que tenim és l'ibèric de gla, i aquest és un bon pernil, vull dir, pot ser d'altres tipus, tot també com ha quantitat el meu company aquest, pot ser, depèn de l'economia que en tingui, però nosaltres el que fem sempre els entrepans són els del pernil de gla ibèric.
I sempre, ara ho deies, no?, que clar, depèn de l'economia, no sé si el preu sempre ha de ser la nostra referència.
El preu i el que nosaltres vulguem, vull dir, nosaltres, esclar, altre tipus de pernil també en fem, però no ens hem fet famosos per l'altre tipus de pernil. Nosaltres tenim el pa, com també ha dit ara el nostre company aquest, que és amb farines naturals, l'oli, que també és un oli, ha de ser un oli 100% arbequina, pot ser altre tipus d'oli, però nosaltres el que fem és aquest, i després un tomàquet també, que sigui un tomàquet bo, de tipus penjar, perquè si no el tomàquet també ens desgracia bastant l'entrepà, cada cop el pernil sigui molt bo. I clar, nosaltres, això Cal Andreu tenen sagrat, vull dir, l'entrepà de pernil és, jo crec, conegudíssim a tot arreu.
I per què és tan bo el pernil de gla? D'on ens arriba i quina característica té?
El pernil de gla és bo perquè el porc ibèric és un porc que ha de caminar per fer-se gras. No és un porc que estigui allà sentat i li vagin xonant el menjar a dintre. És un bestiar que té les seves deeses, que se camina, que s'ha de buscar el seu gla. La barreja del gla amb les herbes el fa ser més bo. Després, una vegada té el seu temps de curació, que ha de ser un any i mig com a mínim, doncs això també ho fa que sigui després una grasseta de color rosa boníssima, que ara que la majoria de gent la tregui, no és correcte. La grassa del pernil de gla és bona i, a més, el fa molt més amorosit un pernil. I bueno... Tot això ajuda a que el pernil sigui com és.
Uh-huh. Explica'ns alguns secrets. Per exemple, el color, no sé si com més fosc, més criança té, més riquesa. I després també, per exemple, aquelles taques que a vegades surten que són com blanquinoses.
Sí.
Això
sí.
Per què passa?
Això és bo quan el pernil té aquestes taques. Uh-huh. És un pernil que és bo... Vol dir que ha tingut el seu temps de curació necessària. Hi ha gent que té molta mania, diu que és sal, no és correcte. Hi ha gent que diu, si té taques, posa-me'n perquè és més bo. És com el formatge. Si el formatge té unes taquetes, també vol dir que és bo. No vol dir que sigui dolent, al contrari. Uh-huh. Perquè doncs, el seu temps de curació ha estat el correcte i surten aquestes petites... coses, no sempre, vull uh-huh. dir, però... No...
Sí, però és una pista, no? Ens
és una pista, sí, després també una pista molt bona per saber si un pernil és de gla o no és de gla, és que la grasseta sigui de color rosa, mai que sigui blanca, uh-huh. Això també és una pista, i que en tingui de greix, perquè quan
clar,
no té greix,
no greix.
Poc pernil de gla, poc l'ha menjat, eh? Vull dir que ha de tenir el seu greix de color rosat, després... T'ho han de garantir, vull dir, tu ja ho veus, un pernil, si ha sigut un color més rosat, un color que no sigui tan... No cal que la pota sigui negra, la pota pot ser grisa, perquè mm-hmm. no són negres els pots ibèric, són més aviat tirats. I també la punta de la pota que sigui estreteta, això també té molta importància, perquè també pot dir que és un animal que ha estat a su aire, ha estat acampant, o ha estat buscant, o ha anat, no s'ha estat llet, saps? Uh-huh. I la poteta, si t'hi fixes, la majoria dels pots ibèric, la poteta al final de tot, abans de la, de la, de la petunya, bueno, abans de la mà,
sí,
són estretes. I en canvi els altres, quan no són ibèrics, si t'hi fixes també, si en tens dos de costat, veuràs que és bastant gruixuta.
Ah, doncs ara m'hi fixaré, eh?
Ah, vale.
I una cosa, Rosa.
Manam.
Tallat a mà o a màquina?
Ah, mira, nosaltres ho tallem a màquina des de fa molts anys, mm-hmm, i tenim molt èxit perquè així es queda molt finet, surten encenalls molt fins, la gent ens estem acostumant a menjar més fi, abans es menjava molt gruixut, abans es menjaven molt daus, ara no, ara la gent vol encenalls, que quedi tot una miqueta així, tipus floc, saps? I així només es pot lograr quasi a màquina. Abans també teníem les grans màquines, que eren molt bones, però eren amb les cotxilles, de ferro, i potser donava una miqueta de gust o s'escalfaven. Avui en dia el tipus de màquines que tenim per tallar són de ser, no s'escalfen, també... També ajuda que el pernil es pugui fer així, tallat de màquina.
És un bon aliat per vosaltres. A més, ho facilita, la feina.
Sí,
facilita
tant,
molt la feina.
I tant.
Parlem de l'altre producte estrella, el formatge. Tots els formatges són bons per menjar-los en entrepà?
Bé, jo diria que sí. Tot depèn del gust de cada un. El que passa és que un formatge molt bo que nosaltres fem servir per l'entrepà és un brí. Uh-huh. El brí és un formatge que, tot i tinguin gust, no amaga el gust del pernil. El solem posar gairebé a la majoria d'entrepans, sigui en pernil, sigui en salmó. Vull dir, perquè el brí no deixa de ser un formatge que té el seu temps, és molt cremós, a la que s'escalfa, perquè tots els entrepans els fem una miqueta calentons, el formatge es desfà i després queda més amorosit, potser amb el pernil, amb el salmó, no sé, amb llom, amb xoriço, saps? Vull dir, li dona molt... que passa molt més bé.
Molt
nosaltres
bé.
Al formatge en tenim uns manxegos de la Manxa amb denominació d'origen, que són molt bons, però potser per acompanyar, perquè un entrepà amb un 4 daus de formatge, doncs ja has dinat.
Clar, ja t'has quedat ben a gust. I escolta, per acabar, Manam, breument, una recepta.
A veure, jo et puc receptar, et puc recomanar un entrepà d'aquests que fem nosaltres, amb el pa ecològic, amb l'oli d'arbequina 100%, i posem una miqueta de bonito del nord, i una miqueta, dos o tres anxoves, i tens un entrepà boníssim, a més, molt bo per la colesterol, i a més, que és un bon... un contundent, eh? Molt, molt bo. I després, també, si vols, així, tipus una manireta, doncs una manera amb fredetes, que són molt bones, petitones, i una miqueta de... també encenalls de pernil, o encenalls de foie, vull dir, el que més us vagi, o el que aquell moment us vingui més de gust.
Doncs, entrepans de bici, que ens està recomanant la Rosa dels establiments. Andreu, moltíssimes gràcies per fer-nos també aquests petits consells i trucs a l'hora de triar un bon pernil i un bon formatge per acompanyar els
molt
nostres
bé.
Entrepans. Que vagi molt bé, bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres. Adéu-siau.
Mare meva, quina gana, Quins entrepans i quina facilitat. Al final, mira, la clau és això, posar uns bons ingredients, perquè ara també ja parlava, no? L'oli també és un producte molt, molt important a l'hora d'elaborar un bon entrepà.
I tant, molt important que sigui un bon oli, que sigui un oli, sobretot, verge extra, que després la varietat ja pot ser la que més ens agradi o la que millor maridi, no?, amb els ingredients que nosaltres hi fiquem, però importantíssim que els ingredients siguin de molta qualitat, tant l'oli, si és un entrepà que va amb pa amb tomàquet, doncs que siguin uns bons tomàquets de sucar i sucar-lo amb el catalan style, que diem, que és ben sucadet, i si el pau
bon
permet,
tomàquet.
I si el pau permet, per les dues bandes,
Sempre per les dues bandes. Digue'ns, vinga, una altra... No, recepta, no? Perquè ara ens havies
això,
dit que faries com
bueno,
un recorregut.
Recepta. De fet, parlarem de l'entrepà i després. És molt fàcil de preparar-lo perquè no oblidem que els entrepans sempre és un àpat ràpid i fàcil de preparar.
Vinga, va.
No s'ha de complicar la vida. De fet, no deixava de ser, no?, el menjar una mica del treballador, del proletari, no?, que després la classe mitjana ja ho va convertir en un mos més selecte, no?, però no deixava de ser el menjar del proletari. Bé, amb aquests entrepans que us he seleccionat, per exemple, posem de manifest el concepte de que amb el plat es suca el pa a la salsa i llavors farem el concepte invertit, no? En aquest cas, posarem la salsa a l'entrepà. Llavors, per exemple, no? Alguns així que m'han fet molta gràcia, un entrepà de bacallà arrebossat amb pebrots verds fregits del bar Neme del Mercat de Collblanc, a Barcelona. És un entrepà de bacallà, porta alioli i pebrot verd, o sigui, no té res més, no? Però imagineu-vos aquest mos, no? Que com deu ser, no? Que no deixa de ser aquesta recepta del bacallà amb l'alioli i el pebrot traslladada amb un entrepà. Deu ser molt interessant. Quin Després, més, per sí. exemple, un entrepà d'africandó de vedella que proposa la bodega Montferri, també a Barcelona. El fricandó és un estofat de carn passada per farina i cuinada, amorosament amb bolets i un fons de verdures. Llavors, sol menjar-se a cullerades. Si s'acaba sucant el pa, la salsa amb un plaer no, infinit. En aquest cas, farem l'inversió de ficar-lo dintre de l'entrepà. Després, un entrepà de botifarra de truita de patates de l'establiment Botifarri, també a Barcelona. Un entrepà de pernil amb espinacs i formatge que és del bar Dole també a Barcelona. Aquest entrepà li diuen al Popeye i és un clàssic de clàssics a Barcelona, un entrepà que es presenta planxat després del seu pas per la sandwichera i combina el pernil ibèric, el formatge i uns espinacs amb el seu accent per acabar donant-li el nom. Un de divertit, un entrepà de mandonguilles.
Entrepà de mandonguilles?
Un entrepà de mandonguilles amb pèsols, ull viu.
Ostres, Déu-n'hi-do, aquest és potent, eh?
Sí, sí, aquest al bar Dole, també a Barcelona. Del celler Cal Ros, que m'he baixat d'establiment. Llavors, no sé per quina raó pot haver-hi sense problemes l'hamburguesa com a preparat carni per entrepans, i en canvi no sigui habitual veure les seves cosines rodonetes, no? Les mandonguilles. Doncs diguem-ne que gairebé tots els guisats es poden abraçar amb un pa, no? Uh-huh. I resulten bocades portàtils i exquisites.
Clar, perquè no reivindica les mandonguilles, igual que a Madrid es fa molt amb els calamars, no? L'entrepà de calamars,
l'entrepà de calamars a la romana, no? Aquest diuen que el divertit és veure si aconsegueixes que no se't caigui cap pèsol.
Uh-huh. Vinga, tens un minutet.
Un minutet. Doncs llavors anem a seleccionar, per exemple, aviam. Anem a parlar d'un que és un entrepà de postres, vale? Dels germans Roca, que malgrat ser calent per fora, conté un cremós gelat en el seu interior, no? I és un entrepà doncs, per menjar-lo com a postre. Es diu el rocadillo, i llavors juga amb les temperatures, calenta per fora i cremosament gelat per dins. És un pa extremadament lleuger, similar als pans de llet i que s'ofereix en versió blanca, i després s'emplenen amb el gelat i amb els seus toppings. És un entrepà que va a una sandwichera i el pa es torra lleugerament per fora. Deliciós.
Mare meva, entrepans de bici, ja us ho hem dit des de primera hora. Moltes propostes, molts establiments i doncs, el que ens deia el Josep Maria, reivindicar doncs, aquest producte com a part indispensable de la nostra gastronomia. Josep Maria, fins la propera setmana.
Fins la propera setmana.